Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda des del Tot anirà bé de Ràdio Estel. És dimecres, ja estem a la meitat de la setmana i ens posem en marxa en aquest programa en un dia que ja sabem que tots els majors de 70 anys seran vacunats per tercera vegada a partir del proper 25 d'octubre en una iniciativa que té clarament com a gran repte reduir al mínim la incidència de la Covid sobre la nostra societat i apropar-nos el més aviat possible a aquella normalitat enyorada. De fet, la portada del dia ens apropa una mica perquè la reobertura de les discoteques aquest proper divendres continua centrant moltes mirades i segurament també moltes intencions de retrobar-se amb una nit de festa. Però en aquest primer minut del Tot anirà bé, avui hem volgut destacar una notícia que de veritat ens ha semblat magnífica i que un cop més és conseqüència de la feina d'un grup d'investigadors. Fins a 15 persones de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa formen part d'un projecte que té com a gran objectiu reciclar els metalls dels telèfons mòbils i també de les bateries. El projecte en qüestió es diu Menjamòbil i, segons ens diuen, permet reciclar fins al 40% dels metalls que es troben en aquests aparells. Toni Dorado, què tal? Bona tarda, senyor Dorado.
Hola, bona tarda.
Toni Dorado és investigador del Departament d'Enginyeria Minera Industrial i TIC i professor de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la UPC. Enhorabona.
Moltes gràcies. Estem molt contents, la veritat, de poder continuar tirant endavant aquest projecte.
Sí, perquè realment ve a avalar una necessitat clara de la nostra societat, no?
Efectivament, és una problemàtica a nivell mundial que tenim, que és que estem generant un tipus, un residu, que és l'electrònic, i que està creixent a una velocitat, de fet, el que creix a més velocitat de tots els residus que existeixen.
Sí, perquè cada any es generen un 5% més d'aquest tipus de deixalles, que a més són molt complicades de reciclar.
Exacte, creix molt i a vegades això és molt complex perquè hi ha molts components dintre d'un material electrònic. Podríem trobar fins a 60 elements químics diferents.
Déu-n'hi-do. Com funciona el menjar mòbils?
Doncs el nostre procés té una base biològica, tenim uns microorganismes que els tenim una mica ensenyats en el sentit de que el que fan és separar de manera selectiva els metalls d'aquest residu perquè es puguin tornar a reciclar i recuperar per fer nous dispositius.
Ah, molt bé. Home, en aquests dies que corren, senyor Dorado, en el que estem veient la crisi que tenim per arribar a les matèries primeres, jo no sé si això és un cop de mà important de cara al que és la fabricació d'aquest tipus d'estris cada vegada més habituals, no?
Doncs efectivament, té aquesta doble avantatge. Per una part, estem tractant un residu que és perillós, que afecta l'ecosistema, fins i tot a la salut dels éssers humans, i per altra banda, tenim una font secundària per no haver d'estar depenent doncs, de les fonts naturals que estan localitzades en llocs molt concrets del planeta i que cada vegada s'estan esgotant.
Lògicament.
Que parlem de mineria urbana en el sentit de que les pròpies ciutats poden ser una mineria si aquests residus els tractem com a tals i els reciclem en el mateix lloc on es generen.
És interessant això de la mineria urbana, no? És realment interessant. Per vostè m'imagino que ja és habitual el concepte, per nosaltres és totalment nou i francament comporta un punt d'esperança molt interessant, tot tenint en compte exacte això que diem, no? Que cada vegada depenem més del que són aquests aparells, però també de les bateries. Estic pensant, per exemple, en els cotxes elèctrics, no?
Efectivament, ara cada vegada que se'n parla més no, del canvi de paradigma en la mobilitat, cada vegada cap a més cap al cotxe elèctric, una de les limitacions que tindrem més amb el tema de poder produir cotxes elèctrics és el tema de les bateries i els metalls que fan falta per construir aquestes bateries. Si no tenim fonts alternatives o maneres d'obtenir-ne aquests metalls, aquest serà el pas limitant.
Per tant, és una magnífica notícia que, segons em diuen, senyor Dorado, ha estat a punt de perillar per manca de diners, no?
Exacte. De fet, durant aquest estiu hem estat tots pendents de si podíem continuar investigant o no. A la resolució, aquest projecte ha estat finançat pel Pla Estatal del Ministeri de Ciència d'Espanya, però en la seva primera resolució ens vam quedar una dècima d'aconseguir el finançament i, o sigui, el mes de juliol vam marxar de vacances pensant que no podríem continuar. Vam seguir el procés natural d'al·legacions presentant coses que nosaltres pensàvem que havien quedat fora del procés avaluat i a la tornada, després d'aquestes al·legacions, ens faltava una dècima, ens van sumar 4 punts més, de manera que vam passar d'escreix al límit i vam aconseguir finançament. Però durant aquest temps sí que vam estar pendents de si podríem continuar o no després de tants bons resultats que hem tingut fins ara. I tot i això, és una mica la situació aquesta de dificultat dels investigadors que estem fent investigació aquí ara mateix.
Perdoni la meva ignorància, senyor Dorado, però en realitat el fet d'haver invertit en aquest projecte, aquell que ho ha fet li reportarà beneficis? Perquè imaginem que la posada en marxa del menjar mòbils pot comportar uns ingressos interessants, no?
Efectivament, la part positiva d'aquest projecte que soluciona un repte ambiental és que l'interès és que també té és rendible també des del punt de vista econòmic, perquè l'alternativa d'aquest procés, en el fons, el que estem intentant aconseguir és donar un valor més alt al residu si el separem amb els metalls que el composen. Per tant, al final, també, conseqüentment, pot donar lloc a nous processos que podem aplicar aquí al nostre territori, generant llocs de treball, estimulant economia local, etcètera.
Molt bé. L'enhorabona, senyor Dorado. Realment és una història magnífica. A nosaltres ens agrada començar el programa amb bones notícies i entre totes les que teníem, aquesta ens ha semblat l'òptima per obrir aquesta edició del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Moltes gràcies i enhorabona a tot l'equip.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
La nostra ha de ser clarament una societat que recicli. Nosaltres fem el mateix, reciclem contínuament les nostres neurones perquè estiguin al màxim de funcionament i d'aquesta manera doncs estiguem sempre al 100% quan arriba a les 3 de la tarda aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Hola, Núria Ros, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
De què rius? Estàs rient?
Em fas gràcia.
Però per què?
Però és bo això, és bo, alegria.
Sí?
Alegria, i tant.
Està bé. Home, tenim alegries, però tenim de tot el programa d'avui,
Perquè avui els micròfons del Tot anirà bé s'obriran per escoltar la història de l'escriptora Míriam Algueró. 3 anys després de la mort del seu pare, a la seva mare li van diagnosticar un tumor cerebral terminal. Va ser just en aquell moment quan la seva vida va donar un gir i va descobrir les teràpies complementàries i la importància de la medicina integrativa. Per això avui, a partir de les 4, ens presenta el seu llibre Acompanyar el càncer, una guia per cuidar un ésser estimat durant la seva malaltia. Tot això en un dimecres on el periodista Josep Martí Blanc ens farà descobrir un altre llibre, Así empieza todo, del cap d'opinió del confidencial Esteban Hernández, un llibre que, per cert, persegueix l'objectiu de comprendre i replantejar-nos el món amb les eines que disposem, la cultura i el pensament. A partir de les 5 obrim la nostra taula de reconstrucció del Barça, perquè quin és del seu futur? Com s'han d'analitzar les últimes derrotes de l'equip? Què ha passat amb el club que va unir a tota una afició? Avui en parlarem amb el promotor de la moció de censura contra Bartomeu, Jordi Ferrer, el president de la segona penya barcelonista més antiga del món, Àngel Pérez, i la periodista esportiva Mònica Palenzuela. I ja per encarar l'últim tram del Tot anirà bé, ho farem amb la secció dels dimecres, ho diu la ciència, avui amb la degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Àngels Calvo.
Tot això des d'ara fins a les 6 de la tarda, en uns minuts temps de tertúlia. Ara repàs els principals titulars d'aquest 6 d'octubre. Avui amb la Sílvia Muñoz. Què tal? Bona tarda, Sílvia.
Molt bona tarda.
I molt atents avui al Palau de la Generalitat i a la compareixença que ha fet el president aragonès, no?
Exacte. El president ha defensat fermament el passaport Covid, que abans ho comentàvem, no només de cara a l'oci nocturn, sinó per possibles onades que arribin i per evitar aquestes noves restriccions a les que, malauradament, ja ens hem acostumat. També, pel que fa a interior, el departament contractarà 860 nous agents de Mossos d'Esquadra de cara al 2022, és a dir, l'any vinent. Així ho ha dit el seu conseller, Joan Ignasi Elena. Per la banda Covid, també, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat que no es baixi la guàrdia, que encara estem en pandèmia, i ha alertat que les properes setmanes seran molt importants. També, parlant de Covid, la companyia d'assegurances mútua de propietaris ha publicat un informe que revela que 6 milions de persones, a Espanya només, són pobres, un 50% més que fa 3 anys.
Déu-n'hi-do.
És una xifra una mica...
És una xifra impactant, francament.
Exacte. Any i mig després de que l'esclat de la pandèmia, ja són 11 milions de persones que es troben en situació d'exclusió social a Espanya, i 2 milions i mig més a l'informe del 2018. El percentatge de les llars amb problemes per arribar a final de mes representa ja el 58%. Pel que fa a la T-Mobilitat, ho hem avançat aquest matí aquí en aquesta casa, s'espera que estigui operativa el gener del 2023, d'aquí un any i mig després. En el darrer contracte per desenvolupar el projecte, al qual hem tingut accés en aquesta casa, s'estableix un calendari amb 3 fases, la qual la primera ja està en marxa. La TM ha indicat a Radio Estel que no s'atreveixen a donar un calendari com a definitiu, tot i que el que apareix en el contracte és bastant clar. De fet, només ha assegurat que la superació de cada fase determinarà l'inici de la següent.
Dit d'una altra manera, que la T-Mobilitat encara no es mou.
Exacte, tot i que apareix en el contracte, però bueno.
Ja s'acabarà un moment, abans o després. Ho deixem aquí, Sílvia?
Sí, tant.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, ara a les 3 i 12 minuts, moment per fer un cop d'ull als diaris digitals. Per on obrim això, Núria?
Doncs avui començo destacant una notícia que publica La Vanguardia i que parla d'IKEA, perquè és una realitat que l'empresa sueca no para de reinventar-se i està indiscutiblement a l'última moda. Quina és ara l'última novetat que oferirà als seus clients? Doncs un moble que porta incorporat un carregador pel mòbil. Aquest dispositiu està dissenyat per ser instal·lat sota una taula o un escriptori, és a dir, el podríem tenir aquí mateix, i és gairebé invisible i carrega el teu mòbil amb només deixar-lo, doncs, precisament sobre el moble en el que està instal·lat. En fi, és un aparell que permet oblidar-se dels cables i alimentar el teu mòbil amb només deixar-lo, com dèiem, sobre la taula. A més, segons estimacions d'experts, el carregador tindrà una potència de 5 watts, és a dir, no està gens malament. Això sí, quin és el problema? Que només estarà disponible per aquells que tinguin iPhone, perquè de moment IKEA no té pensat desenvolupar-lo per terminals de Samsung o Android.
Ells s'ho perden.
Sí, ells s'ho perden, exacte. I el preu ronda al voltant d'uns $40, que són gairebé 35 euros. És a dir, que ara ja podrem carregar el nostre mòbil amb només un simple pas, que és posar-lo sobre la taula. Quin serà el següent pas, Toni?
Ho veurem. Ahir van anunciar també espelmes amb olor a mandonguilla. Sí. Vull dir, jo a partir d'aquí ja he arribat al límit de la meva capacitat de sorpresa. Què més?
Dels carregadors connecto amb les sèries i ho faig amb una notícia que destaca la plataforma adolescents.cat i que parla de La Casa de Papel. La matina mi sono alzato. Perquè després de l'èxit a Netflix d'aquesta sèrie espanyola que va sobre atracaments, creada per Àlex Pina, ara Netflix vol seguir creixent. La pregunta és, a on ho vol fer? Doncs per començar en el mercat asiàtic. Per això ha decidit fer una versió coreana d'aquesta sèrie, que per cert és una de les que té actualment més èxit a la plataforma Netflix. El que ja et puc avançar és que entre els seus protagonistes hi haurà la figura de Park Ae-so, que és un actor conegut per donar vida intel·ligent al jugador número 218 de la sèrie El Juego del Calamar, que me l'han recomanat molt i crec que l'haurem de veure. En fi, doncs sembla ser que després de l'èxit de La Casa de Papel, aquí, doncs ara tornarà a cobrar vida i ho farà en el mercat asiàtic.
Molt bé. I com acabem això avui?
A veure, diuen que les millors coses es
tenim
deixen...
Tenim música del Canto del Loco,
sí,
l'altra
no,
vegada.
Sí, no, espera, no? Que estic... Diuen que les millors coses es deixen sempre pel final, però no és el meu cas, perquè avui t'he de dir que estic molt trista. Ja nada volverà ser com antes, nunca de... Perquè després de dos dies consecutius parlant-te del possible retorn del Canto del Loco, avui t'explico que no torna.
T'ha tornat boja, no, això?
Bogíssima, de veritat. Així ho va anunciar ahir al vespre el cantant Dani Martín a través del seu compte de Twitter. I, de fet, en el tuit que va fer, hi diu literalment "No, no vuelve". I tot seguit diu "Así se llama el homenaje a la banda de mi vida". És a dir, tot el que va vendre és un homenatge, que està molt bé, eh? Que ha representat en forma de disc, on hi apareixeran 10 temes històrics de la banda, més a més d'un tema inèdit que precisament rep el nom de "No, no vuelve". Un missatge, Toni, que, com et pots imaginar, ha provocat una onada de crítiques increïbles, sobretot a Twitter, i una era meva.
No, no, l'hem llegit, sí, sí. En fi, és el que hi ha, no?
És el que hi ha i és una realitat, ja, per acabar. He de dir que ens ha trencat el cor, Dani Martín. Ens ha trencat el cor, ens ha donat una il·lusió i ens l'ha tret. Això no es pot fer, eh?
Però parla per tu, no?
Per mi i per molts fans del Canto del Loco.
És veritat. Gràcies, Núria.
Gràcies a tu.
Fins d'aquí una estona. En fi, és el que hi ha. A la Núria li agrada el Canto del Loco, no podem fer res més. Un quart de quatre, sí que podem fer alguna cosa més. Una petita pausa. Fem una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Avui amb Jordi Castellana, Raimon Blas, i entrevistarem en uns instants a Ferran Piqué. És el president de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i és un dels portaveus d'una plataforma que s'ha presentat recentment, que es diu Barcelona és imparable. Està constituïda per més d'una vuitantena d'entitats i associacions de la ciutat que s'han sumat a aquesta associació perquè diuen que volen recuperar el lideratge positiu de la ciutat de Barcelona i enfrontar-se, en definitiva. Això ho afegim nosaltres a l'alcaldessa Ada Colau. Fem una pausa. Tornem de seguida. A Ràdio Estel, tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa. Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Passen 2:45, aquí estem, això és Ràdio Estel, el Tot anirà bé, amb un dia que ens ha reconciliat amb el sol, amb aquesta idea de que l'estiu està marxant de mica en mica, perquè tenim una actualitat realment que cada dia se'ns presenta, diguem, més hivernal, no més intensa. Raimon Blas, i què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Un habitual ja de les tardes aquí a Ràdio Estel. Avui s'incorpora en Jordi Castellana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Benvingut a casa teva, com et deia abans, quan t'he obert la porta a l'estudi. Tenim una actualitat intensa avui, eh? Deixeu-me preguntar-vos per al Barça. Ho dic, no sé si sou molt culers o no, però avui hem tingut una roda de premsa que després analitzarem amb calma aquí al programa, a la que s'han dit coses importants, eh? Sobre que el club, per exemple, comprava jugadors sense saber si podia o no pagar-los, que hi havia quatre comptabilitats diferents. En fi, que l'era Bartomeu passarà la història per la controvèrsia que ha generat, no, Jordi?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Si tot el que s'ha explicat avui a la roda de premsa es confirma amb els processos que hi ha engegats d'auditories i processos interns que ha engegat l'actual directiva, Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Què diu Raimon?
Absolutament. Passa la meva pena continua sent la mateixa, eh? Un Barça denostrat, un Barça amb vores baixes, no és bo ni per Barcelona ni per Catalunya, eh? I per tant, doncs, aquestes conseqüències passen factura.
Déu-n'hi-do, eh? A partir de les 5 de la tarda, ara com les taules de diàleg estan de moda, nosaltres hem fet una taula de diàleg per la reconstrucció del Futbol Club Barcelona. A partir de les 5 de la tarda estarà en aquest programa en Jordi Ferrer, que, si ho recorden, tindrà molt a dir sobre aquestes dades que hem conegut avui, perquè ell va ser el promotor de la moció de censura contra Bartomeu en el seu dia, però també ens acompanyarà el president de Foment Martinenc i Mònica Palenzuela, que és periodista esportiva. Avui la informació que ens ha portat la Sílvia fa una estona, obríem el president Aragonès, ha fet compareixença i ha parlat del passaport Covid i la importància d'aquest passaport en els propers temps, perquè efectivament obren les discoteques aquest cap de setmana, serà necessari, però tenim la sensació, Jordi, que més val que ens anem acostumant al tema del passaport Covid, no?
Sí, això sembla, és una eina. De fet, amb el passaport Covid passa una cosa que ens està passant a molts àmbits de la vida, que és que l'àmbit digital i l'àmbit de dades cada cop és més important. Jo crec que eines com el passaport Covid, que ara mateix són necessàries per una situació doncs, tan complicada com la que estem passant, haurem de garantir també tot el que és l'ús de dades i la privacitat de les persones, perquè si no, aquí pot haver-hi un xoc, potser no curt, però sí a mig termini, entre uns tipus de drets i altres tipus de drets, entre doncs, el dret també a la seguretat i a la salut pública, però el dret també a la intimitat i a la privacitat. Per tant, aquí jo crec que com a societat i els governs haurem d'estar tothom molt amatent a garantir que es puguin fer compatibles aquests dos drets.
Què diu, Raimon?
El saber qui és el gran hermano i com gestionar aquestes dades, efectivament. I tantes formes... Jo sempre recordo una de les poques vegades que ha estat molt encertada, eh? La Pilar Rahola. Era amb una...
Has dit una de les poques vegades?
Bueno, que està molt encertada. Una de les poques vegades que està molt encertada. Normalment està encertada, però aquell dia va estar molt encertada.
Ah, okay. Era per entendre bé el
no volia,
que
no volia... No, però va venir... Era precisament amb una conferència davant d'una... Bueno, una nova... El dia de les esquadres era Guàrdia Urbana, en aquest cas, eh? I va venir a dir alguna cosa així, dic, escolta'm, per poder tenir llibertat, primer has de tenir seguretat, no? Era la construcció. Algú la podria fer al revés, eh? Dic, però aquella frase se'm va quedar gravada al cap, per això dic que va estar molt encertada, no? Dic, escolta'm, tu tens garanties de salut, o tens seguretat de salut, tens seguretat física, personal, etcètera, doncs et pots sentir més lliure. I malauradament això passa... perquè hi ha qui et fa sentir insegur, hi ha qui no et dona una seguretat laboral, qui no et dona una seguretat de salut, etc. No? I per tant, doncs, jo em quedaria amb això. Dic, per descomptat que ha vingut per quedar-se, s'ha de gestionar bé aquestes eines, aquests instruments, doncs, han d'estar doncs, al bon servei de les persones i que després no passin coses com les males gestions de les dades que, malauradament, doncs, aquests dies hem anat veient també.
Sí, a les últimes hores, a més, han estat notícies les dades. Ara parlàvem de la T-Mobilitat, per exemple, no? I els retards. Jo feia una broma de la T-Mobilitat encara no es mou perquè sembla que la cosa va una mica per llarg encara, no? Bé, no sé si per llarg, a mig temps, no? Més aviat...
Bueno, és un projecte que fa massa anys que s'ha d'implementar, que fa massa anys que pateix sobre costos i que fa massa anys també que hi ha certs dubtes sobre elements com el que comentàvem de la gestió de les dades. Per tant, em sembla que el que ens toca a tots és intentar dit d'una altra manera, és demanar que resolguin aquests problemes i que una qüestió que sembla que no hauria de ser tan extremadament complicada en una societat com la barcelonina, que és una societat moderna i que tenim la capital mundial del mòbil i que tenim startups i que tenim doncs, un coneixement tecnològic molt avançat respecte a moltes altres ciutats del món, doncs sembla que això és una paradoxa una mica complicada de pair.
Deixeu-me que digui una cosa. Els nostres oients saben que les persones que venen a la tertúlia, jo no els presento d'una altra manera que amb el seu nom i el seu cognom, també per no orientar. És a dir, que cadascú opini el que vulgui sense necessitat d'acreditar ni una pertanyença o no a un partit polític o a una determinada opció. No? Però el que sí que m'agradaria avui és dir que tots dos teniu una àmplia experiència en l'àmbit de Barcelona. El Raimon ha estat regidor de Comerç en el seu dia de l'Ajuntament de Barcelona, el Jordi Castellà Sant és a l'actualitat, és economista i és regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament. Per què dic això? Perquè anem a parlar una mica de Barcelona. En el sentit en el que portem uns quants dies sentint moltes notícies com el tema del contracte de neteja, per exemple, no? Que hi ha molta gent que s'està queixant de la brutícia de la ciutat, però també en les últimes hores hem conegut la formació d'aquesta plataforma que es diu Barcelona és imparable, en la qual hi ha més d'una vuitantena d'entitats i associacions de la ciutat que s'han sumat, diuen perquè volen que Barcelona recuperi el lideratge positiu. En el manifest conjunt afirmen que Barcelona viu una situació de desànim, de grisor, i que està aturada, i critiquen que ja no és un referent al món i que estan perdent grans oportunitats. Compte, perquè quan veus qui forma part d'aquesta plataforma, no és cap tonteria, ni de bon tros. Estem parlant de la gent de Barcelona Oberta, per exemple, d'Apertur, del Gremi d'Hotels de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya o la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. De seguida saludarem el que és el seu representant, el seu president. En un moment estan amb nosaltres Ferran Piqué. Abans m'agradaria saber què penseu vosaltres sobre, Raimon, per exemple, sobre la constitució d'aquesta plataforma.
Mira, des del meu punt de vista, tot allò que sí que la gent s'associï no deixaria de tenir la seva importància. Malauradament, últimament, la gent s'associa perquè té alguna disconformitat o hi ha alguna qüestió que el preocupa d'una forma patent, no? Jo crec que fa falta. La ciutat de Barcelona no funciona. Dic, no vaig a buscar una responsabilitat política, tots podríem tenir la responsabilitat i contribuir a fer que funcioni. El que està molt clar és que no funciona. I el que necessites és aglutinar aquest descontentament i a veure com el dirigeixes per allò que... Crec que igual aquí ho he dit, i si no me'n faig un fart de dir-ho, no? I ara has parlat de lideratge positiu, no? Dic, escolta'm, lideratge. I probablement falta lideratge. N'hem tingut, però a dia d'avui no es visualitzen. Almenys jo no els visualitzo, i a més un lideratge que sigui eficient, per dir una manera, i que em porti una Barcelona com a mi m'agradaria. Projecte. I perquè ens fem un fart de parlar de projectes, però és que aquests projectes jo no els veig enlloc, i per tant, doncs, una ciutat que també pugui ser i que estigui posicionada, i que sigui un referent. No sé si ha estat la Covid, han estat altres circumstàncies, el que sigui, però jo crec que sí que hem perdut pistonada, i en qualsevol cas valors. I perquè si una ciutat o una societat no té valors, anem malament. Sé que igual són terminologies que algú dirà, ai, això fa tu, fa no sé què. Dic, noi, és el que la societat jo crec que també està demanant, És a dir, lideratge, projecte i, lògicament, uns valors, i que aquests valors siguin el més compartits possible, I aquests valors poden ser llibertat, pot ser... Escolta'm, parlem-ne i discutim-los, Dic, però jo crec que arribaríem a aquell mínim comú denominador que ens faria, doncs, no sé si has parlat paraula d'imparables, no sé si imparables, si el que seríem, Dic, però aquesta paraula, per exemple, em sembla que la feia servir, no sé si era el Guardiola, no, qui la feia? Els catalans, si ens llevem ben d'hora, ben d'hora,
sí,
ben d'hora...
Sí, el Guardiola, no?
Som imparables, no?
Guardiola,
crec. Era el Guardiola, no? Sembla, i ens ho vam creure, no? Aquells moments d'un Barça que arrencava sis títols... Bueno, doncs potser també et falta tot aquest component i allò deixar caure unes gotetes d'il·lusió.
Jordi.
Comparteixo la part de l'anàlisi de que Barcelona ha perdut el rumb, i crec que és i crec que hi ha un exemple, és cert que em sumo amb la majoria de coses que ha comentat el Raimon, però és cert que ara mateix tenim un govern municipal que no és un govern, que són dos governs que s'han repartit explícitament un paper i l'altre paper. Uns són els business friendly, els altres són els més d'esquerres del món mundial, i quan no aconsegueixes construir un projecte comú, això la ciutat ho nota. La ciutat ho nota. I crec que aquí és on bueno, si hi ha iniciatives com la de la plataforma que demana lideratge...
Barcelona és imparable, es diu.
Barcelona és imparable, però perdoneu, crec que és encertat. I aquí, bueno, ja ho he comentat, hi ha entitats molt diverses, i sobretot una qüestió que comentava el Raimon, que és important que aquest descontentament es transformi en projectes en positiu i en idees en positiu, perquè al final quan critiquem Barcelona és perquè ens estimem Barcelona i perquè volem una Barcelona millor. No volem enfonsar la nostra pròpia ciutat, si no seríem, i per una expressió, però seríem idiotes. Per tant, aquí el que es tracta és de remar i de tornar a la il·lusió amb projectes més grans o més petits, No té per què haver-hi un far que... no sé, com en el seu moment als Jocs Olímpics, No crec que ara mateix estiguem en un moment de la història com aleshores, però sí que el que hem de fer és trobar el rumb a la ciutat. Hi ha coses positives a la ciutat, som capdavanters a nivell d'innovació tecnològica, som capdavanters amb àmbits com startups que he comentat abans, d'emprenedoria, però és cert que això no arriba a tota la ciutat, ni molt menys, i que això conviu amb uns problemes que cada cop són més evidents i cada cop es fan més profuns, i per tant... Aquí hi ha una paraula que l'hem dit moltes vegades en aquests darrers minuts, però que és lideratge. L'Ajuntament de Barcelona, si una cosa pot fer, és liderar. A part de tenir recursos, a part d'exercir les seves competències, a part de fer el que li toca fer, pot i ha de liderar, i per mi és una obligació que trenqui les muralles de l'Ajuntament i lideri.
Com es poden imaginar, demà mateix trucarem algú d'aquest partit, dels comuns, directament, perquè estiguin amb nosaltres i puguin, lògicament, defensar també la seva postura. Es poden imaginar que nosaltres no sondegem abans els nostres contertulians per saber què en pensen, però em sembla que sí que hi haurà una línia comuna de crítica, en aquest cas, cap al consistori, després del que acabem de veure i després del que escoltarem a partir d'ara, perquè ens acompanya el president de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i un dels portaveus d'aquesta plataforma. Barcelona és imparable. Ferran Piqué, bona tarda, Ferran.
Hola, bona tarda.
Hem escoltat les valoracions tant de Raimon Blas i de Jordi Castellana. Imagino que, donada la constitució d'aquesta plataforma, coincideix, no?, d'alguna manera, amb els símptomes que han portat a la ciutat el dia d'avui.
Sí, bàsicament, crec que ho sintetitzàvem prou bé els contractulians d'avui de la taula, i potser... potser això és fruit, no?, d'aquest desànim que hi ha compartit entre la ciutadania de Barcelona, i ja no només la ciutadania de Barcelona, sinó tot el país, perquè hem de recordar que al final Barcelona és la capital del país, i per tant el que passa a Barcelona té repercussió en tot el país. Per tant, si Barcelona com a capital perd pistonada també en tot el país. Al final, el manifest, el teixit associatiu de Barcelona és ampli, és ric, per sort, encara, i ens hem posat d'acord, doncs això, per fer una crida i demanar que Barcelona recuperi el lideratge, també recuperi la bona gestió, és a dir, necessitem aquest binomi de bon lideratge, que tingui un projecte, que tingui valors, però alhora que vagi acompanyat de bona gestió. I tot això per fer què? Doncs per fer que Barcelona sigui la digna capital del país i que impulsi la seva transformació, que sigui la capital que el país mereix, que sigui una ciutat catalana i internacional, perquè és possible ser una ciutat catalana i internacional. Quan parlem de valors, que sigui una ciutat compromesa amb les causes justes, amb el medi ambient, amb totes les causes globals en què una ciutat com Barcelona ha d'estar compromesa, però també que estigui compromesa amb els seus veïns, amb el país. Tenim a Barcelona molts problemes ara de mobilitat, molts problemes diversos, en què cal també un compromís de la ciutat per resoldre'ls, no?
Han parlat amb l'alcaldessa o han demanat una reunió amb l'alcaldessa per exposar totes aquestes queixes que tenen?
Bé, avui tot el moviment, avui hem fet públic el manifest, i per tant, mica en mica, s'aniran definint les properes passes. De moment, la passa més immediata és el 21 d'octubre a les 7. Ens emplacem tots a la plaça Sant Jaume per fer aquesta crida en positiu d'una ciutat que miri el futur i que abandoni la resignació, que abandoni el no, que abandoni el fet de deixar escapar oportunitats que amenacen el futur. Vull dir, i per exemple, nosaltres, no, com a Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, com a col·lectiu d'estudiants, ens ho mirem amb molta reticència, no, que s'estiguin deixant escapar tantes oportunitats que realment això compromet en el futur, el nostre futur a la ciutat, no? Una ciutat que busqui també el progrés econòmic, que busqui la justícia social, és a dir, tot, que al final volem una Barcelona, crec que el clam és molt clar, no? una ciutat que recuperi el lideratge que ja ha tingut, i que, per tant, Barcelona és capaç de ser líder, i aquest lideratge l'ha de recuperar i abandonar actituds...
Però una cosa, aquesta pèrdua de lideratge correspon només a l'alcaldessa, a la gestió de l'alcaldessa? Per exemple, el que ha passat amb el procés d'independència de Catalunya ha contribuït d'alguna manera a frenar una mica l'embranzida que portava abans Barcelona? Ho dic perquè jo he sentit moltes queixes en aquesta línia, també.
a veure, cadascú pot tenir l'opinió que vulgui, no? Però al final el projecte de Barcelona ha d'anar en línia amb el projecte de país, no? Un país...
Justament per això és tan difícil destriar una cosa de l'altra, no?
Projecte per la capital, no? I per tant cal que des de l'Ajuntament, que des del govern del país es pensi en tot el país, no? Però es pensi també com la capital ha d'ajudar a que tot el país pugui tirar endavant i pugui ser líder. Vull dir, quan parlem d'una Barcelona líder, també estem parlant d'una Catalunya amb lideratge, no? I quan parlem de quan pensem en aquesta plataforma, que al final aquesta plataforma som gent que ens estimem la ciutat, que ens estimem el país, el que pensem, no?, és com Barcelona pot ajudar a que tot el país... Bueno, ho fem amb sentit de país, al final, no?
Ja, només un parell de cosetes molt, molt, molt ràpides, eh? Perquè la primera és si, d'alguna manera, vostè coincideix amb la lectura que han fet en Jordi Castellana, que m'ha semblat curiosa quan deia que no estem amb un govern de la ciutat, sinó amb dos governs dins el mateix equip. És a dir, un l'ha definit com els business friendly, mentre que els altres eren, com ho ha dit, els d'esquerres més d'esquerres. Sí. Crec que,
volia subscriure el missatge precís aquest, no?, sinó el missatge en general, no?, de la percepció que a Barcelona li falta un projecte, que a Barcelona ja fa massa temps que les coses no acaben de funcionar, que no acaben de funcionar bé, que la ciutat es gestiona, no gestiona ni bé ni, bueno, potser més malament que bé,
ja.
Però volem una ciutat que gestioni bé.
I una última pregunta, si és tan amable, senyor Piqué. Es decantaran per donar recolzament a algun tipus de formació política de cara a les properes eleccions municipals?
Aquesta plataforma és totalment apartidista, és a dir, no hi ha cap partit que s'hagi sumat i crec que aquesta és la riquesa del fet que haguem, que la plataforma aglutini un teixit associatiu tan viu, és el fet que som gent que pensem més enllà dels partits polítics, que pensem en el país, que pensem en la ciutat, que pensem en la gent i, per tant, els polítics l'únic que poden fer és agafar el guant i pensar i definir un projecte per la ciutat i pel futur.
Molt bé. Ferran Piqué, moltes gràcies. Molt amable.
Gràcies a vostè.
Gràcies. Bona tarda. És el president de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Què us ha semblat, Jordi, per exemple?
Bé, no, la veritat és que comparteixo moltes qüestions de les que s'han comentat, també és veritat, i no sé si el Raimon em subscriurà o no, però que quan entrem a les concrecions llavors és quan entrem als debats, però jo crec que aquí hi ha un element, més enllà de que a vegades hi ha gent d'entitats amb les que heu citat, amb les que... com a... abans has dit àmplia experiència, porto dos anys de regidor, per tant, poca experiència,
dos anys,
segurament.
Dos anys
però,
que han durat molt de ser.
Però, molt,
així,
molt,
no?
Intensos, molt intensos, això sí. A nivell d'intensitat sí, però vaja. En qualsevol cas, amb persones amb qui tinc una excel·lent relació, molts cops hem discrepat, però hem discrepat des de la complicitat i des de entendre on està l'altre. Jo crec que això és el més important, que és entendre per què una persona defensa des de la seva perspectiva unes opcions, perquè potser a vegades no coincideixes, però jo crec que l'important i que s'ha perdut en aquests darrers temps és intentar buscar el diàleg i la complicitat que permeti arribar a trobar a vegades postures diferents, però com a mínim que siguin raonades i que siguin entendibles per l'altra part, que és la forma de construir les coses.
Raimon.
Jo, fixa't, abans he fet servir aquella expressió que ens ensenyaven a matemàtiques i ara al costat he hagut de recordar quin era l'altre, no? Jo he fet servir allò del mínim comú denominador.
Sí.
I a partir d'aquí començar a construir un projecte.
Mm-hmm.
I a vegades volem començar pel màxim comú multiplicador, no? Que està molt bé, perquè dius multiplicador, vinga, la cosa serà exponencial i anirem a tope, no? Però quan comences així, és mínims. I aquests mínims que t'aporta aquest màxim... que vaja liu que estic fent.
No, jo estic prenent notes.
El filòsof ve demà, oi?
Em tens molt impressionat avui, Raimon.
El filòsof ve demà.
Em tens molt impressionat.
Dic, escolta, anem a uns mínims que segur que ens posem d'acord i a partir d'aquí anem a construir un projecte que sigui per tothom, no? Efectivament, he anat repetint, ho ha dit el Jordi, també ho ha dit el Ferran Piqué, també ho he dit jo, hem parlat de lideratges, hem parlat de projectes, hem parlat de valors, dic, si al final estem d'acord, dic, però hi ha alguna que no transcendeix, hi ha alguna cosa que no funciona. Has fet una pregunta que m'ha semblat molt interessant, i això és culpa de la senyora Ada Colau? O també hi ha algun altre element en paral·lel que hagi pogut... home, dic, doncs per descomptat, que aquí tot hi afecta. El que passa és que a nivell municipal, jo el que he vist els últims anys, i bueno, dic malauradament, és l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, des que van entrar amb un projecte on, no sé si per les promeses, si perquè al final hi ha hagut molta, molta discrepància de tot allò i aquella il·lusió sobre la qual van venir i tots aquells problemes que s'havien de solucionar, al final veus que no només no solucionen, sinó que d'altres que estaven solucionats es multipliquen.
Com què, per exemple?
Mira, per exemple, la neteja. L'has dit a tu. O, per exemple, el tema de la seguretat. Dic, i no l'he dit a jo, és algú que està palès. O, per exemple, algú que a mi em preocupa molt. I parlem dels drets LGTBI i què és el que ha passat a la ciutat quan acabes escoltant a un tinent d'alcalde de seguretat que et diu que hi ha grups organitzats que van a la busca i captura, no? Dics, home, doncs tot això em preocupa en una ciutat que ja que hem parlat de Friendlies, que era Gay Friendly, una ciutat que és referent i que ha de seguir referent, dic, ostres, que em passin aquestes coses. Això no és només un tema de nacionalismes, Aquí hi han hagut problemes que no els hem detectat o que no els hem sabut abordar com tocava. Tot el tema de l'habitatge, Dic, escolta'm, lluny de solucionar el problema, pensant-nos que es podria solucionar, potser el que agreugem és aquesta situació. Però, bueno, ho deixo aquí. En qualsevol cas, dic, per descomptat que hi ha altres elements que hi han afectat, i jo ho sento, i ara em sap greu pel Jordi, que hem anat amb molt bon rotllo tota l'estona i seguirem segur, Dic, però ens passa el mateix al govern de la Generalitat de Catalunya. És a dir, ara, aquí, qualsevol dia ens sortirà una plataforma a nivell de Catalunya que ens reivindicarà i ens demanarà lideratge, que ens demanarà un projecte, que ens demanarà un valors, i que al damunt de la taula dirà, escolta'm, és que són dos partits i allà no és un únic govern, no? És a dir, aquest exercici, ja que passa a Barcelona i que li exigim aquesta responsabilitat de lideratge com a capital de Catalunya, com a capital de ciutats i de pobles de Catalunya, doncs també apliquem-lo als altres àmbits. I, per tant, doncs, intentem transformar tot això i posar-ho, com jo crec que qualsevol política s'hi dedica amb vocació, al servei de la ciutadania.
Algun comentari, Jordi?
Sí, no, un de ciutat i un respecte a aquest de comentari que feia el Raimon. La ciutat, al final, és conflictes d'interessos, no interessos en el mal sentit de la paraula, sinó en el positiu, perquè jo, no sé, si aquí hi ha una terrassa d'un bar que veiem des d'aquí, doncs, evidentment, la persona que gestiona el local vol maximitzar l'espai per poder fer activitat econòmica, que dubto que es faci extremadament ric amb aquest local, però que necessita per sobreviure, perquè és la seva activitat, i segurament doncs, el veí que viu el primer voldria tenir una mica menys de soroll a causa d'aquesta terrassa. No? Per tant, la ciutat és inherent, el conflicte a la ciutat és inherent. I aquí jo crec que hi ha una qüestió que potser és molt bàsica, però que és d'actitud de com voler resoldre els problemes. I aquesta és la manca de... Jo crec que és una de les qüestions que ha fallat en els darrers anys al govern de la ciutat, que és una qüestió d'actitud i de voler dialogar més i no de voler imposar solucions per sobre de l'opinió dels veïns. I respecte al que hi ha al final dels governs al Raimon, ja estic parcialment d'acord, i em sembla que és notori que hi ha diferències a tot arreu. També és cert que fa relativament pocs anys que estem acostumats a tenir governs de coalició i ara mateix tenim governs de coalició a la ciutat, a Catalunya i a l'Estat, en què veiem les diferències dels grups i, evidentment, cada grup polític té el seu posicionament. Sí que hi ha una diferència important, em sembla, entre el govern de la ciutat i el govern, en aquest cas, de la Generalitat, que és que el govern de la Generalitat té un objectiu comú molt clar, que és la independència de Catalunya. Discrepem en el com, en el mètode, en l'estratègia, en moltes altres qüestions. I això és innegable i, per tant, em sembla que negar-ho seria tractar de tonto el personal, i permeteu-me l'expressió col·loquial. Però sí que hi ha un objectiu comú. Jo no sé quin és l'objectiu comú del govern municipal.
Home, puc dir una cosa? Ho dic perquè moltes de les crítiques que s'estan fent avui aquí, i que és perfecte que es facin avui aquí, jo estic segur que les compartiria la pròpia alcaldessa. És a dir, que Barcelona sigui una ciutat on respectin els drets LGTBI, estic convençut, absolutament convençut, que també els defensa ella. Estic convençut que ella vol una ciutat neta. Estic convençut, és a dir, que full de ruta sí que n'hi ha. Després un pot discrepar si aquest full de ruta està interferint en la bona acció dels governs. Ho dic perquè aleshores la situació seria absolutament traspolable, no?, al govern de Catalunya. Hi ha un full de ruta després analitzem com es du a terme la governabilitat en aquest full de ruta, no?
Sí, jo crec que hi ha una diferència amb la ciutat de Barcelona, és la seva carta municipal i les seves competències, i a més la musculatura econòmica i administrativa que té. Al final és com endreces una mica. El contracte de la neteja és el mateix que va tenir l'alcalde Trias que el que pugui tenir el senyor Colau. Al final és com dones les instruccions i què és el que prioritzes i el que no prioritzes. Ja. Que crec que això també és part de la gestió i de la responsabilitat
política.
Jo he de reconèixer
que tinc ganes que m'expliqui algú del contracte de la neteja, perquè és veritat que no ho acabo d'entendre massa bé. Però vaja, digues, Jordi.
No, molt, molt breu respecte a això. És que aquest em sembla un exemple molt clar. El govern de Ciutat, de fet, si mirem dintre el govern, no hi ha tantes discrepàncies. On hi ha més soroll...
És als partits.
És en àmbits de partits, i no tant dintre el govern, si mirem... No sé, per exemple, el projecte de pressupostos. S'està treballant al govern i perfectament. A Madrid, a nivell de ciutat, el porta a porta, contracte de neteja. A Sant Andreu s'aplica perquè la regidora és dels comuns, i com que és una idea dels comuns, s'ha d'aplicar sí o sí, passant per sobre de qualsevol altra consideració, que em sembla que salta a la vista que es pot aplicar francament millor, i nosaltres hem fet propostes en aquest sentit, i altres grups han fet propostes, i nosaltres creiem en el porta a porta, però hem concretat com creiem que s'ha de fer millor. Quan s'ha d'aplicar Horta-Guinardó, PSC, surt el tinent d'alcalde Jaume Collboni dient no el penso aplicar. Clar, és que aquí arribem a incoherències d'aplicació concreta del que és, en aquest cas, el contracte de neteja. Això em sembla que és molt il·lustratiu del que passa a la ciutat.
Raimon Blasi feia referència als problemes de la vivenda, per exemple, a l'habitatge, i es referia segurament a aquesta qüestió de controlar, de posar un punt de control en el que és el lloguer i tot el tema dels grans tenidors, un tema que ja hem abordat aquí al programa en diferents ocasions. Però aquest tema avui és notícia. És notícia per, efectivament, la resposta que ha donat Pablo Casado d'anunciar una mica la línia del que també deia el Jordi ara, que diu que fa el senyor Collboni respecte a les coses de tal, però clar, la diferència és que el senyor Collboni forma part de l'Ajuntament, en aquest cas. Doncs ha anunciat directament que el Partit Popular no aplicarà la llei de l'habitatge que va anunciar el govern espanyol a les seves comunitats. De què es tracta? Doncs de limitar el preu dels lloguers, els grans tenidors. Recordem que, a diferència del referèndum del que parlàvem l'altre dia a Berlín, que efectivament la gent es va pronunciar en aquesta direcció, allà parlàvem de grans tenidors que tinguessin més de 3.000 vivendes. Aquí estem parlant de més de 10 vivendes, la qual cosa és substancialment diferent, però també hi ha notícies bones, sobretot pels joves, que rebrien un ajut de 250 euros al mes. No? Què us està semblant tota aquesta història?
Respecte al pacte que s'ha anunciat, de moment només tenim un anunci en premsa i no tenim cap concreció, i per tant, l'única realitat que tenim és l'aplicació Catalunya, que ja fa temps que hem anat avançant molt en polítiques com en dret a l'habitatge i l'última, a part de la llei del 2007, del 2015, etc, l'última doncs, va ser la regulació del preu dels lloguers amb dades doncs, que expliquen que com a mínim, i en això sí que hi ha consens, si no t'ho vols mirar d'una forma molt esbiaixada, però com a mínim no ha tingut un impacte negatiu i per tant no ha reduït l'oferta, tots els mals que se li associaven no han passat. Si ha estat una mesura positiva o molt positiva, jo crec que aquí també necessitem encara més dades i més temps d'aplicació. El govern espanyol ha fet un anunci, no sabem exactament ben bé de què, l'únic anunci concret que hi ha, de fet, és fora d'aquesta futurible llei de l'habitatge, que pot ser que es pugui aplicar o no segons la comunitat autònoma, que això obriria el PP on governa doncs, altres partits a no aplicar-la. Hem de veure a nivell competencial com... aquí pot haver un risc de recentralització que no acceptarem en cap cas respecte al que ja ha legislat a nivell de Catalunya, i respecte als 250 euros aquí passa el que passa sempre a l'estat espanyol, 250 euros per tothom independentment de la condició. Vull llegir no recordo la província, però una província de l'estat, el lloguer mitjà és de 350 euros al mes, a Barcelona és de gairebé uns 700, a Madrid puja encara una mica més. 250 euros per tothom sense tenir en compte condicions és absurd. I a més, aquí a Catalunya, quan ja fa anys que s'apliquen ajudes de la Generalitat, tenint en compte els barems de renda, de situació, del mercat tens, etc. I ara podríem entrar molt al detall, que em sembla que no cal, eh? Però vaja, així com a primera visió, jo crec que estem amb un anunci que ja veurem en què acaba, que encara no hi ha massa res.
El teu final és amb allò que a mi no m'agrada gaire, que és el cafè, no? El cafè per a todos. I estic totalment d'acord amb aquesta observació des d'una perspectiva generalista i global com actua el govern espanyol, en aquest cas, i amb aquests anuncis, eh? A partir d'aquí, jo la meva pregunta, el que traslladaria, no?, el senyor Casado, a aquelles comunitats que no vulguin aplicar, i en qualsevol cas, a totes les comunitats que són les que tenen la competència, perquè és curiós, el ministeri més petit a nivell espanyol, i és el que sembla que estigui generant aquí la gran acció, no?, quan en realitat és petita. La meva pregunta és, escolta'm, quines són les vostres polítiques d'habitatge? És a dir, és veritat que necessites una llei de l'habitatge a nivell de Catalunya, una llei de la vivienda a nivell espanyol. Dir per què? Dir perquè l'administració no està complint amb la seva responsabilitat amb el tema. És a dir, si el govern, l'administració, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, tinguessin la seva pròpia bossa d'habitatge que creixés, com sempre es prometen amb tots i cada un dels programes electorals, probablement no estaríem aquí. És a dir, la millor regulació que tindríem, malauradament, amb una societat com hem plantejada, seria amb una intervenció a nivell de mercat, que vol dir amb l'oferta pròpia que facin les administracions. Però no és el cas. El temor que ha posat de manifest el Partit Popular és que aquí ara perdrem inversors. Dic, home, jo crec que no, el problema no són els inversors que en venen. Si en venen els inversors, el que m'han de fer és habitatge públic. O una part d'aquest habitatge sí o sí ha de ser públic. Aquesta és una part bona de la llei catalana a l'habitatge, d'acord? A partir d'aquí parlem-ne. Però jo insisteixo, la solució tampoc serà el típic xec, premi, regal, de 250 euros, sigui amb condicions o sense condicions, pels joves. Probablement la millor condició seria que un jove tingui un bon lloc de treball, ben remunerat, i d'acord també amb el que estem visquent, doncs, a nivell europeu, amb d'altres ciutats o amb altres països. I això no és el que passa. I per tant, doncs, escolta'm, administració, poseu-vos les piles, complim amb allò que ens comprometem, i si ara s'ha de fer algun tema d'intervencionisme, com ho diuen alguns, algun tema limitació de lloguers, que em sembla oportú, perquè hi ha algunes coses que estan, francament, és que exorbitades, doncs, lògicament, això és un petit pedaç, i ho entenc com un petit pedaç, mentre no aconseguim aplicar les polítiques que de veritat són. I és, insisteixo, en tenir una bossa d'habitatge com Déu mana.
Vols dir alguna cosa, Jordi?
No, crec que ho hem tocat bastant tot. Només un detall, bueno, la política que vam viure del PP en habitatge era liberalització del sòl, sí, i sí. Una situació que... Perquè veieu la paradoxa al mercat de l'habitatge. Quan més es va construir a l'estat espanyol, que es construïa gairebé com a mitja Europa, tant a l'estat espanyol com a mitja Europa, és com van pujar més els preus dels pisos, perquè l'habitatge no és un mercat que se simplifiqui amb l'oferta i la demanda i punt, perquè intervé molt l'accés al crèdit en el cas de la compra, intervenen altres elements al voltant que distorsionen el que és un mercat normal, conceptual, d'oferta-demanda, i si puja l'oferta, doncs baixa el preu, no? I per tant no es pot partir de la lògica, que això és el que em sembla que és i té una cosa aquí abans, que és tractar de tonto el personal, i perdoneu això un altre cop, el col·loquialisme, però no es pot dir que senzillament estem d'una corba d'oferta i demanda i per tant si puja l'oferta ja està, no, perquè hem demostrat històricament que això, o s'ha demostrat històricament que això no és cert.
Mireu quin anunci ha fet fa una estona el president del govern espanyol. És un anunci adreçat als joves. Quan compleixin 18 anys, tindran accés a un bonus cultural jove de 400 euros. 400 euros que es podran gastar en tot el que seria, doncs, compra de llibres, dedicat, en realitat, doncs això, a fomentar d'alguna manera la cultura, no? I pel que veiem, aquesta és una mesura que no és exclusiva d'Espanya. Sembla ser que els governs de França i d'Itàlia volen incloure-la també en els seus pressupostos de l'any 2022. Us agrada aquesta iniciativa?
Home, a mi no em desagrada, que no sé si està vinculada als fons europeus o què, per tenir, i que sigui compartida a nivell de França o Itàlia, perquè al final és una despesa importantíssima. És una manera també, entenc, de reactivar o d'ajudar a la indústria cultural, sens dubte, i a banda que serveixi per culturitzar una miqueta la nostra societat.
Mira, ahir mateix parlàvem també d'un altre ajut que va fer públic l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas per ajudar el comerç de la ciutat, no?, que la gent es pot descarregar, crec que són fins a 20 euros, no? 10 i 10, i per compres mínimes de 20 euros. Són maneres d'ajudar la gent, no? Està bé, no? Què dius?
Sí, però, de fet, queda lleig perquè sóc l'únic que ara estic en política activa ara mateix i, per tant, queda lleig fer autobombo, però això és una mesura que hem negociat els pressupostos de l'Ajuntament i creiem que és positiva. I
La de comerç.
I sí, són mesures que crec que són, sobretot en un moment com ara, que encara s'està patint molt, que les dades de recuperació econòmica hi són, però encara molt febles, doncs que tinguem mesures d'aquestes crec que és positiu.
Ganes de la tercera dosi o no?
El que diguin els científics.
Com m'agraden aquestes respostes, no? Quan algú li preguntes això, el que diguin els científics... Estic tan d'acord amb tu, Jordi, perdona, que no jo sé. Normalment no dic aquestes coses, però ara és que hi ha coses que sí, ho sento.
A mi m'haig escapat, jo dic, no tinc ni la segona. Dic,
no tens la segona?
No, jo vaig passar la Covid i només me'n van posar una. Dic, bueno, no sé si m'arribarà la segona i la tercera.
No ho sabem. Dic,
però la resposta, la correcta avui, sens dubte, és aquesta.
La resposta correcta és aquesta.
Un tècnic i un professional, sí, sens dubte.
Molt bé.
Hi ha un tema en què hi ha consens científic, és a dir, perquè molts cops no hi ha consens científic.
Bueno,
aquí...
això ho dius, dic, escolta'm, que em sembla que era la Comunitat de Madrid, que ja diu que no vol posar aquesta tercera dosi, perquè no hi ha un fonament. Escolta'm, tu, és aquesta seguretat que abans també parlàvem, que t'han de donar als professionals i que has d'adquirir, que els polítics no la trenquin.
Clar. Anireu a la discoteca aquest cap de setmana o què?
No.
Per què no?
Perquè no tinc el passaport Covid.
Tu no tens el passaport?
No, sí, clar que el tinc, però abans hem començat parlant precisament, no, de que per aquests llocs necessitarem
però
tot
no
això.
Però no sou tan grans vosaltres, no?
Però, bueno, si són tan grans o no, però jo aquest cap de setmana és Festa Major al meu barri, que és el barri de les Corts, i per tant disfrutarem de la Festa Major als Corts i també d'Hostafrancs, que és Festa Major també aquí al barri d'Hostafrancs.
I anar a prendre alguna cosa, una mica, una discoteca, una mica de música, celebrar la reapertura, no?
Ho viuré diferent, però estic content que s'obri l'oci nocturn. Crec que era important... ponderant tots els temes d'evolució de la pandèmia, perquè aquí també hi ha polítics, no?, que fa temps que deien obriu l'oci nocturn, bueno, en base a quines dades i quins arguments, perquè quan va haver interiors obertures de sectors molt ràpides, ja vam veure què va passar, i per tant jo crec que aquí el criteri de prudència, evidentment el sector necessita obrir, perquè és una qüestió d'evidència quan obris des del sector, però jo crec que el criteri de prudència que s'ha aplicat és el correcte, i si ara doncs les dades ho permeten, doncs endavant, i crec que és una mesura doncs que anirà bé.
Raimon.
No, a mi no, miri, jo no hi aniré. Jo no...
Però podríem quedar, anem a prendre alguna cosa.
Home, això sí que ho podem fer, fantàstic.
Fem dancings, no?
Bueno, ostres.
M'ha quedat una mica antic, això de...
Mira, és que estava pensant que això ho devem haver entès tu i jo, però el Jordi no.
Millor truquem al Jordi i ens anem a la Festa Major, no? Ens anem de Festa Major millor, no?
A l'aire lliure, sí, també. Tot són opcions, eh? No descartem una altra, que tothom s'ha guanyat la vida.
A nosaltres el que ens agrada són totes les opcions. Escoltar tothom que parla, escoltar totes les opinions i que s'hi donin cita aquí. Per això, aquesta secció que arriba ara tots els dies al Tot anirà bé ens agrada molt, que és posar l'orella a espais on la gent parla de coses per veure si els temes del dia coincideixen amb els que hem escollit nosaltres. Avui m'agrada molt, perquè avui ens n'anem a la perruqueria Pepi i ens atén el Juan. Juan, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Heu tingut molta feina aquest matí a la perruqueria o què?
Ahí estoy dándole a las manicas.
A la marica le estás dando, ¿no? Está muy bien. Vamos a darle ahora un poco a la explicación. Juan, ¿de qué se ha hablado hoy en la peluquería?
En la peluquería se habla del plástico que comemos.
¿Del plástico que comemos?
Sí, de que hoy todo viene envasado, que compras incluso el jamón.
Sí.
Una loncha de jamón, una de plástico. Te venden el plástico por jamón.
Vale. O sea, que hoy el tema estrella ha sido ese.
Ese es el tema estrella, aparte del de la Renfe, claro.
De la huelga de Renfe, ¿no? Claro, que te he cogido la huelga a ti, ¿o no?
Y sí, 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta.
Caramba, pues sí que estamos bien. En fin, esperemos que hoy no... Hoy hay huelga de Renfe también, ¿no?
También, hasta el día 12 la tenemos.
Pues imagínate, que haya suerte. Y sigue dándole a las maricas, como decías, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Juan. Hasta luego, buenas tardes. És interessant aquest debat del plàstic, no? És molt interessant aquest debat.
T'haig de dir que és encertadíssim i són d'aquelles coses que segur que algun dia el tractareu, perquè igual que m'obsessiona el tema de la llum i del preu de la llum,
sí,
el tema dels envasos ja fa temps, i realment és preocupant, és a dir, ho comparteixo, a banda que agafo i intentes reutilitzar. Primer, no comprar en plàstic, i després reutilitzar tot el que puguis, dic, perquè és preocupant.
Clar,
és preocupant.
Què dius, Jordi?
No, només, bastant totalment d'acord, eh? Una anècdota concreta. L'altre dia, parlant amb un comerciant de Sant Andreu que prepara menjars preparats, em deia, em costa el triple l'envàs compostable que no l'envàs de plàstic. Per tant, aquí jo crec que hi ha una línia de treball de les administracions públiques totes molt, molt profunda per fomentar aquests materials.
Però és obligada, no? O sigui, és que hem d'anar cap aquí, no? L'evidència és tan gran, no? O sigui,
sí, però tenim... que no és només prohibir, també és ajudar.
Oh, clar.
Hi ha una directiva europea, és que això és impepinable, i el tema d'ajudar, però és que l'ajudar és una mica, i perdó, torno un moment amb la neteja, que és la responsabilitat que també té el ciutadà, eh? Uh-huh. És a dir, és allò de, que escolta'm, que també embrutem, nosaltres, uh-huh. i també sabem qui embruta i qui no neteja. Vale? En aquest sentit, torna a ser el mateix. I, bueno, pagaràs una mica més i el cost no el té per què assumir només el comerciant o només l'industrial, sinó que també les nostres butxaques. Però, bueno, on anem a trobar aquest equilibri que ens porti, doncs, lògicament, el respecte al medi ambient.
Home, hi ha una cosa que està clara. Tens tota la raó, no? En el fet de que si hi ha xiclets al carrer enganxats és perquè algú ha llançat aquests xiclets. Jo, que tinc gos i passejo cada dia el gos, em pregunto per què hi ha gent que no recull les caques del gos. Que és una cosa que realment que dius, però per què? És a dir, és que no té cap mena de sentit,
no? O
no
tira aigua quan...
Exacte.
El gos,
o sí. els deixa a les façanes, que és una cosa que entenc, perquè just a l'altre costat tens un arbre, que tampoc és que sigui la millor cosa del món, però com a mínim els veïns quan surten no tenen la pudor allà del pipí del gos, no? En fi, són històries a les que efectivament acabem mirant cap a les administracions sense adonar-nos que tots plegats tenim la nostra responsabilitat quan fem això. Ha estat un plaer, de veritat, Jordi, sempre que vulguis, casa teva, ja ho
igualment,
saps.
Igualment, un plaer també.
És el Jordi Castellana, Raimon Blasi, ja un habitual de les tardes de Ràdio Estel, que se sap fins i tot la programació, perquè m'ha cridat molt l'atenció quan has dit demà és el dia del filòsof.
Sí, clar. Bueno, això em va quedar marcat i quan puc, us l'escolto, ja saps que...
Fem coses molt bones, en aquest programa. Vinga, que són les 4. Ens aturem un moment, les notícies, i després tornem amb més Tot anirà bé. Fins ara.